Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Continuen avui els greus problemes provocats per la gota freda a la Comunitat Valenciana, especialment al sud, en bona part de la comarca del Baix Segura, completament inundada. Al municipi de Dolores, a Alacant i Conca avall, continuen les tasques de recerca d'un desaparegut que va caure aigües avall a una séquia. És un home de 66 anys i de nacionalitat holandesa. Canviem de qüestió. Us expliquem que l'advocat de la Comissió Europea sobre Valtònyc ha dit que la petició d'extradició no es va fer bé. La sentència, doncs, encara trigarà mesos i abans es pronunciarà l'advocat general de Luxemburg, concretament el 26 de novembre. El Tribunal Europeu de Luxemburg ha començat a examinar el cas de Valtònyc, sobre el qual pesa, recordem-ho, una euroordre europea d'extradició per enaltiment del terrorisme. També és notícia un triple assassinat de violència masclista a Pontevedra. La Guàrdia Civil ha detingut l'agressor després de confessar que havia matat a trets la seva exparella i la mare i la germana de la dona. Els fets han passat a la localitat de Valga, a la parròquia de Cordeiro, on l'home ha disparat les tres dones. Després de cometre el triple crim, l'agressor ha tornat a casa seva i ell mateix ha trucat a la Guàrdia Civil per confessar els fets. I també hem de lamentar que hi ha hagut també un pronunciament precisament sobre la violació, la violació múltiple a Manresa. La Fiscalia, de fet, ha elevat a agressió sexual, i evidentment aquesta és una notícia positiva dins els fets lamentables, l'acusació de violació en grup, com dèiem, a la capital del Bages. Els sis acusats de violar una noia de 14 anys van actuar, segons el Ministeri Públic, com una organització criminal i es van valer de la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima. Avui s'ha reprès el judici a l'Audiència de Barcelona i ha de quedar ja vist per a sentència. Un nom propi de l'actualitat cultural és avui el de Rosalía, que farà un concert el 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant de Sant Esteve Sesrovira s'ha convertit en una de les grans divas de l'escena mundial internacional amb la gira del seu disc El Mar Querer, amb dos premis MTV Video pel videoclip Con Altura. El concert del Sant Jordi serà el primer d'una gira que inclourà també un concert a Madrid. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres. I recordem que s'està celebrant a Madrid des d'ahir i fins demà la Trobada Internacional de Pregària per la Pau, organitzada per la Comunitat de Sant Egidi. És una iniciativa interreligiosa que, amb el lema Pau sense fronteres, manté viu l'esperit d'Assís, el que va impulsar Sant Joan Pau II ara fa 33 anys, amb la primera reunió d'un papa amb representants de les principals religions del món. Fins aquí l'actualitat. Aquesta hora, de seguida, al Mirador. Avui parlarem de les complicacions que té i que pateix la societat britànica de cara al Brexit. Abans, però, el pensament del dia, avui, amb la periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras.
Davant la mentida, ens hem de rebel·lar. Hem de denunciar allò que sabem que no és veritat. No hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia, sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política? No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem aquest dilluns el Temps Diari d'Anàlisi de l'Actualitat. Avui volem parlar del Brexit i del fort terratrèmol polític, judicial i social, si es pot dir així, que ha provocat tota la situació derivada del procés cap a la sortida de la Unió Europea, al mateix país, el Regne Unit, principalment. El tancament del Parlament britànic ja és un fet des de la setmana passada, mentre el Suprem es prepara per resoldre demà dimarts la greu discrepància judicial entre l'alt tribunal d'Escòcia, que declarava la setmana passada il·legal la mesura sobre el legislatiu, i el d'Anglaterra i Gal·les, que havien donat la raó al primer ministre Boris Johnson. La sensació és que trontollen els fonaments del sistema democràtic del país. La Cambra dels Comuns, mentrestant, segueix atribuint-se l'última paraula, com és tradició al Regne Unit, però ara la incertesa és màxima de cara a una possible sortida al problema el proper 31 d'octubre. Diem sortida al problema perquè, certament, és un atzucac el que està vivint ara mateix la societat britànica. No és un problema que es voti en un referèndum, ni tan sols una sortida pactada, però l'anomenat Brexit dur sí que pot complicar molt les coses. Es manté, mentrestant, una mínima possibilitat d'assolir l'acord definitiu amb Brussel·les. El negociador europeu per al Brexit, Michel Barnier, avisava dijous passat als grups parlamentaris sobre la necessitat que els estats es preparin per a la retirada britànica sense acord. En aquest context, criticava que Johnson no hagi presentat encara cap proposta concreta alternativa, després que, recordem-ho, el mateix Parlament britànic tombés l'acord a què havia arribat l'anterior primera ministra Theresa May. D'altra banda, a Irlanda del Nord, atenció, continua creixent la posició favorable a una reunificació irlandesa, fet que pot ser a curt termini i a mig un altre entrebanc per a la gestió del Brexit i una complicació general a la política britànica. Aquesta situació afecta, en general, tota la del Brexit, principalment els britànics, com dèiem, però també el conjunt dels europeus i, per tant, també ens afecta a nosaltres. Ens acompanyen avui per parlar d'aquest tema, d'una banda, Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Oriental, el CETMO. Bona tarda, benvingut, senyor Oliver.
Hola, molt bona tarda.
Després de l'estiu, bé?
Bé, tot bé, tot molt bé.
Ha descansat una mica de comerç?
He descansat 10 dies.
10 dies.
10 dies, no he pogut fer res més.
El comerç internacional i les telecomunicacions aèries no s'aturen, eh?
No s'atura.
Molt bé. També saludem el periodista Salvador Aragonès, que és professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya i col·laborador fidel d'aquesta casa des de fa molts anys. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé. L'estiu ha anat bé. Sí. Tot perfecte, i ara, doncs, amb les piles ben posades, doncs, tornem-hi.
Sí, el que passa és que per vacances els periodistes també van mirant, no?, els mitjans i seguint l'actualitat.
Bueno, i escrivint.
I escrivint, ai, a més vostè tampoc...
Sí, sí, jo he anat escrivint, no?
Vostè ja no té la dinàmica aquesta de...
Han passat moltes coses, aquest mes d'agost, inclús, no?
Podríem comentar. Un altre dia parlarem de més temes, perquè, sens dubte, que qüestions socials, religioses, polítiques, en tindríem per parlar-ne de moltes. Però anirem a poc, com sempre, cada dia en aquest programa, i saludem també Jordi Cerdà, historiador, membre del Cercle Carlemany. Bona tarda, senyor Cerdà.
Molt bona tarda.
Vostè ara, abans de començar, ens deia el Brexit serà dur i ens recordava que ho apuntava en un recent programa ara fa unes quantes setmanes.
M'esteu fent spoiler perquè és la part final, però sí, sí, jo ho mantinc.
Bé, exacte, perquè podria dir que s'ho ha replantejat, eh?
No, ho mantinc.
Ho manté, oi? I per què creu que serà dur? També en el context d'aquests moments, amb tota la batalla judicial, amb la confusió que hi ha a la societat britànica?
Jo penso que si el referèndum va tenir lloc el 2016 han tingut molt de temps per repensar-s'ho, per fer marxa enrere i per negociar vies alternatives. Evidentment no ho han fet, i la classe política britànica, bona part d'ella, sobretot els conservadors, s'encamina irremediablement cap a un Brexit dur. No han obert cap mena de finestra, cap mena d'esperança, cap mena de possibilitat de renegociar. La prova de que hagin posat en Boris Johnson és que és un dels durs, vull dir, és una persona no euroescèptica. Lo següent, i per tant és la prova palpable i tangible de que anem cap aquí.
Hi ha alguna possibilitat que Boris Johnson es vegi atrapat per jo algun poder del país que li faci una mica el llit en aquest sentit?
Bueno, ja li estan fent el llit, hi ha europeistes al Regne Unit, igual que qualsevol altre lloc, i políticament es mouen i són dinàmics i evidentment que li poden fer el llit. De tota manera, bueno, ja li van fer la trampa aquesta de que havia de negociar. Jo penso que d'una manera o d'una altra se saltarà la llei, plantejarà una negociació inassumible, impossible amb la Unió Europea, sortejarà d'aquesta manera la llei i sortiran d'una manera dura.
La situació és que el Parlament està tancat, però el Parlament vol atribuir-se una opció de forçar la negociació final, no? Aquesta és una mica, a grans trets, la situació, tal com l'entenem des d'aquí, però vaja, com ho veuen?
Jo, de fet, vaig estar també fa unes setmanes en un programa en el que parlàvem del Brexit, sí, i deia que o era un Brexit negociat, una sortida esmorteïda, tova, o no seria, no? En aquest sentit,
discrepo
una miqueta del company. Però voldria fer un pas més enrere. A mi el que m'ha semblat molt fort, i francament jo crec que és un atac, no sé si més o menys camuflat, però un atac a la democràcia, és el tancament del Parlament Britànic. O sigui, una democràcia com l'anglesa, amb una tradició que la fa de les més antigues del món, que arribi un senyor que efectivament és de la línia dura, és de la línia molt dura, i s'atreveixi d'un dia per l'altre a tancar el Parlament i a negar el debat polític al voltant d'una qüestió tan capdalt com el Brexit, ho trobo d'entrada un fet absolutament condemnable. Almenys jo, personalment, ho trobo molt condemnable. Jo sóc dels que pensa que arribarem fins a l'últim minut de la pel·lícula i que finalment hi haurà una solució negociada, que costarà moltíssim, que serà molt patida, però que no imagino un escenari d'una sortida dura, perquè les conseqüències, no només pel Regne Unit, sinó per la resta dels europeus,
sí.
Serien catastròfiques, no, però serien molt, molt, molt rellevants.
Sí. Per cert, que aquesta situació que vostè denuncia passa en el país del parlamentarisme per excel·lència, diguéssim, no? Com és el Regne Unit. És a dir, per tant, sembla com molt contradictori que se'n pugui sortir el primer ministre amb aquesta...
Puc que faci una cosa?
Endavant, abans de
donar veu. Jo dic que serà o no hi haurà Brexit, o serà molt dur per una raó. També és una qüestió estètica del seu propi parlamentarisme. Si us hi heu fixat, no és un hemicicle, és una bancada contra una altra.
Sí, sí.
És el tot contra el res. En el Regne Unit no existeixen aquestes apreciacions mitjaneres o aquestes bisagres. Per això jo sostinc que n'hi haurà. A part de que quan un fa un referèndum i el guanya, i no ho defenso, tampoc no té cap massa sentit que no s'apliqui.
Sí,
a nivell democràtic no s'entén una cosa que a nosaltres ens vagi bé.
La qüestió és com s'aplica, no? És a dir, jo crec que s'ha d'aplicar d'una manera que no sigui traumàtica, que no, per ambdues parts, per la Unió Europea i per el Regne Unit, i tot el que sigui un trencament traumàtic, jo considero que no és bo per ningú.
També m'agradaria dir una cosa amb això de l'altre canvi dramàtic. Un segon. No oblidem que el Regne Unit no ha abandonat ni el Banc d'Anglaterra, ni la seva política fiscal, ni la lliure. Per tant,
Sí, ja no tenia una vocació europeista del tot.
Era de temporal.
Teníem la sensació que era com crítica amb el projecte europeu, ja des de fa dècades. Senyor Aragonès, disculpi.
Jo crec que el tema del Brexit ha aconseguit diverses coses i no precisament positives. La primera, ha dividit el Regne Unit en dues parts. Això està claríssim i tothom ho diu i això doncs és així. Segon, ha dividit el Partit Conservador, els Tories. Els ha dividit i en aquests moments doncs, inclús el propi Partit Conservador no té majoria absoluta perquè hi ha hagut un diputat que s'ha passat al Partit Liberal en ple voràgine del Brexit fa unes setmanes. I tercer, el Boris Johnson ha aconseguit que inclús la seva família s'ha dividit perquè un germà seu ha dit que ha dividit, vaja, que era el secretari, el ministre d'Universitats, i ha dit que, escolta, marxava perquè no estava d'acord, perquè ell, abans que la família, inclús estava a la seva pàtria, no? Uh-huh. És a dir, que el Boris Johnson, que és un populista, i és una persona que va d'il·luminada pel món, efectivament, com havies dit, Ignasi, no ha presentat cap proposta d'alternativa a la proposta de May, de la Teresa May. Llavors, doncs, vull dir, bueno, jo el que penso és, escolti, vostès, parlamentaris inglesos, què volen fer? Perquè no se sap. No se sap. Va haver un acord. Aquest acord no el van voler. Ara diuen, bueno, doncs el Brexit dur. No el volem, el Brexit dur. Però llavors què volen? Un altre acord, escolti, és que un altre acord no és possible. No podem passar aquí la vida fent acords que després el Parlament el voti en contra i després tornar a fer un altre acord. Això no pot ser. Escolti, aquí un primer ministre es va... El primer ministre, amb tots els... tota l'autoritat que té un primer ministre, doncs va negociar un acord. Vostès el van rebutjar. Molt bé, doncs ara, escolti, no s'hi val un altre acord. I després un altre acord. O sigui, siguem serios. Jo crec que el Parlament britànic no és serio en aquest tema. I, per tant, i després el populisme de Boris Johnson, bueno, jo crec que no té massa predicament ni massa... Potser tindrà seguidors, perquè a Gran Bretanya, doncs, les zones, diríem... Bueno, hi ha una premsa sensacionalista enorme, de gran tirada, i, per tant, tota aquesta premsa doncs, engreixa tots aquests populismes i tal. Però no crec que Boris Johnson, per a mi, acabarà dimitint, perquè jo crec que ni el Parlament ni ningú el voldrà. No té majoria parlamentària, per tant, ja ha perdut tres eleccions.
Encara que el primer ministre no l'elegeix pròpiament al Parlament, tot i que, la separació de poders...
Sí, no l'elegeix al Parlament.
Però s'ha de sotmetre al Parlament.
Però, ja ha perdut tres eleccions, no perdrà una quarta i no perdrà una quinta. Què va fer de la Teresa May? Pues al final se va quedar sola. Clar. I va dir, bueno, me'n vaig.
Sí, no m'aproven l'acord.
I ell vol anar a eleccions, ja li he dit que no vagi a eleccions abans del Brexit.
Sí.
Llavors, arribarà el dia 31 i què farà? Brexit. I molta gent de Gran Bretanya, la majoria del Parlament entre elles, dirà que no. Llavors, doncs, què passa? Estem aquí amb un carreró sense sortida.
Un carreró sense sortida. Senyors, deia abans que hi ha uns pronunciaments judicials pendents, sobretot el de demà del Tribunal Suprem. Es parla d'un aspecte que aquí ens sona, en un altre context, el de la judicialització de la política. Es veu que això als britànics els hi fa prevenir molt, Això, o sigui, ho consideren una cosa negativa, que judicialitzi la política, i el que decideixi demà el Suprem, què pot fer canviar? Què pensen vostès? No sé si tenen...
Jo penso que decidirà el mateix que Anglaterra.
Donarà la raó a Boris Johnson.
Estic convençut.
I si no la donés, aquí, tècnicament, a on aniríem, aleshores?
A un problema...
El Parlament s'hauria de tornar a obrir, aleshores.
És que s'ha creat un guirigall institucional entre Parlament, Corona, Justícia, etc. Crec que ha perdut l'Oremo.
I la reina ha sancionat la llei.
Sí. La reina ha sancionat la llei.
Això és molt sagrat per als britànics.
Imaginem-nos, és que és impossible que la justícia vagi...
Bueno, sancionar la llei
de sa majestat.
Perquè la reina, a veure, és el que ha de fer.
No decideix, sinó que signa o sanciona el que decideix el govern, és clar.
No crec que s'hagués pogut dir que no, en el cas de no firmar la llei, no?
Sí que seria una crisi institucional molt, molt greu.
Hi ha una crisi.
Jo crec que, ja hi és, però si la reina hagués dit que no, encara més.
Jo crec que hi ha una crisi institucional molt, molt greu, perquè no sé quantes vegades s'ha tancat... No ho sé, sincerament, s'ha tancat el Parlament anglès.
Sembla que tants dies, mai.
Mai, no? Doncs ja és un precedent important, no? Però a mi, clar, intento imaginar-me en l'escenari d'un Brexit dur i m'imagino el minut 1 després del Brexit. El minut 1, que passa amb els aeroports, que passa amb les fronteres, que passa amb el comerç que ha existit fins ara entre la Unió Europea i el Regne Unit, que passa
amb les dues Irlandes,
que passa amb les dues Irlandes, sí. Que passa amb el dia a dia de les persones. Nosaltres podem tenir una visió més o menys, si voleu, abstracta o teòrica d'un Brexit dur, però després això té unes conseqüències pràctiques en la vida de les persones, en la vida de la gent, no? I, per tant, s'ha de saber...
En el comerç,
no? S'ha de saber quines conseqüències tindrà i s'han de saber calibrar. El que no podem és abocar-nos a un precipici sense saber si el precipici tindrà 50 metres o 300 metres de profunditat, no? I a mi això és el que m'espanta i el que li veig al cantó més populista amb Boris Johnson, que s'està d'acord que això va ser votat, però no sé fins a quin punt va ser votat també en el sentit de que havia de ser un Brexit dur amb totes les conseqüències i si la gent era conscient de quines serien les conseqüències, no? Doncs ens trobem que arribem al 31 d'octubre i després del 31 d'octubre vindrà l'1 de novembre i amb un Brexit dur, quin és l'escenari que té el Regne Unit?
Tampoc ens posem les mans al cap des del punt de vista que ells no són una nació continental. No formen
una
part
illa,
de l'Europa continental,
una
són una talassocràcia.
Però tenen aquesta frontera terrestre amb Irlanda, que havia estat, per cert,
aquesta,
una de les claus de l'acord. No?
És el punt clau
que havia negociat
sí que és la part més dura. De fet, per mi això pot fer ressorgir l'ira. Ja hi ha hagut dos atemptats i un mort. Jo estic convençut que aquesta és la part més dura. A mi la del comerç no em preocupa gens, per diverses raons. Perquè ells han mantingut sempre la lliure, també podríem dir, com és que ells han comerciat amb una moneda diferent d'Europa? No s'ha acabat el món.
Tenen els seus
cosins americans, que l'endemà el senyor Boris Johnson i el senyor Trump s'entendran a la perfecció, i això ho sabem tots.
Tots sabem que no, tampoc.
Que no?
Si els americans sempre s'han volgut aprofitar dels anglesos.
Sí, bueno, però els anglesos no són nens de mames.
I això és una
colonial.
Cosa que
bueno.
També l'altre, que és un populista, és un...
Ara li va bé, però
és un bocamoll,
es pot torçar la cosa.
Sí, d'acord, però el peu dels americans a Europa podria ser el Regne Unit. Però, bueno, dit això, a part dels Estats Units, tenen la Commonwealth. Uh-huh. Tractats de lliure comerç. És que, cuidado, no són Espanya,
ni França.
Jo ara
poso un exemple pràctic, no? I com que poso un exemple molt pràctic...
Tractat de lliure comerç ja és una cosa...
jo, com que vinc del món del transport aeri, com sap l'Ignasi, EasyJet, British Airways, totes les companyies aèries angleses que operen als aeroports de la Unió, i totes... I què passa amb aquestes companyies aèries a l'endemà del Brexit?
No tindran les mateixes condicions per operar.
Com s'articularà el transport aeri entre el Regne Unit i el continent, i la Unió Europea? És a dir, sense anar més junt, EasyJet és una de les companyies més... És la tercera companyia més important del Prat, en nombre de viatgers, no? Què passarà amb aquesta companyia, amb els vols que tingui amb el Regne Unit, amb Londres... British Airways, tres quarts el mateix. És a dir, quan jo parlo de coses pràctiques em refereixo a aquestes coses. Com s'articularà?
Per què ha de passar
alguna cosa? Perquè...
És que no volen, no volem d'aquí a Gàmbia, d'aquí a Nigèria...
Sí, però perquè hi ha uns tractats internacionals i fins ara hi havia una realitat i és que el Regne Unit formava part de l'espai aeri únic europeu, però ara sortirà d'aquest espai aeri? No sortirà, si quedarà, quin és l'estatus que tindrà des d'un punt de vista
aeri? Si hi ha Brexit dur, sortirà, evidentment.
Ah, llavors, l'endemà es farà una excepció amb les companyies aèries britàniques perquè puguin volar al continent o no es farà una excepció? Vull dir, en aquest tipus de coses s'hi ha de pensar, perquè t'aboques una vegada més, ho dic, al precipici, però el precipici s'ha de saber quina profunditat té i fins a on arribaràs, no?
També la preocupació pels milers d'espanyols que viuen al Regne Unit, estudiants, treballadors...
Jo crec que per la gent que viu allà i els britànics que viuen aquí, potser en aquest punt hi ha un acord tàcit de que no passaria res.
Des del punt de vista, bilaterals.
Però que anem a veure, no passaria res teòricament, perquè després, al llarg dels mesos, començarien a passar coses, perquè, clar, vull dir... tu estàs a l'estranger. Aquí, si tu estàs a Londres, no estàs a l'estranger, estàs a Europa. En canvi, si hi ha Brexit, doncs tu estàs a l'estranger. I això, o els britànics que estiuen aquí, tu estàs a l'estranger i, per tant, tens que pagar divises, tens que pagar tal... Això és una altra complicació, no?
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat el director del CETMO, Òscar Oliver, també el periodista Salvador Aragonès i l'historiador Jordi Cerdà. Parlem del Brexit. Per cert, en l'hipotètic cas que demà Boris Johnson sortís derrotat pel Tribunal Suprem, és a dir, que no li donés la raó, aquesta obertura del Parlament què podria comportar? Que el forcessin a negociar, per exemple?
O a dimitir.
O una pròrroga, o a dimitir.
Directament.
Bueno, l'obligarien, sí, d'alguna manera sí, d'alguna manera l'obligarien a dimitir. El que passa és que, esclar, també el sistema anglès no és que tan fàcil tot això.
No hi ha mocions de censura, és una altra història, no?
És una altra història.
Parlamentarisme és diferent.
Sí, el parlamentarisme és diferent, no?
Ara, clar, ell moralment es podria veure obligat, com la seva predecessora.
Com la seva predecessora, de fet. Sí, però... Si no tira endavant el seu pla...
Ell sí acaba d'arribar al càrrec, em sembla que no serà... No dimitirà, vaja, que no estarà en el seu...
En cap, no porta ni els 100 dies de rigor,
Permeteu una anècdota que no va més enllà, però que la trobo graciosa. El Boris Johnson, que tots tenim com el polític euroscèptic, anglès per excel·lència, és net d'un turc.
Sí.
Això no sé, és una cosa que...
I em sembla que ha nascut a Nova York, eh?
Pare, ell ha renunciat a la seva ciutadania americana, però és que el seu avi es veia os mal que mal.
Sí. Bueno, i es diu Boris, tampoc és nom no massa anglès, no?
Exacte. Johnson sí que sona més britànic, però...
Johnson sí.
Bueno, Johnson és el nom artificial que es va posar
l'avi. Sí, és el nom artificial, és un nom artificial.
Bé, ara vindrà el Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa i ens parlarà precisament d'alguns detalls, aquests i altres, sobre la figura de Boris Johnson, però no passa res, eh? No li volem dir spoiler al senyor Cerdà.
He rebentat el...
Cap problema, perquè segur que hi ha més detalls que ens podrà dir el Rafa,
ara, no només... Avui s'entrevista el Boris Johnson a Luxemburg amb el...
Sí, així és. Amb el...
Michel Barnier? Amb el...
No, amb el Juncker era.
Amb el president de la comissió.
Sí, encara és president.
Que encara és president, efectivament.
Sí.
El Juncker. I, bueno...
I anava bastant confiat.
Però podia haver-hi alguna sorpresa o alguna novetat.
Aquestes altures... Home, jo, com a mínim, que el reblandeixi una mica, de dir, home, escolta'm, on vas, no? Perquè tu mateix acabes la fossa, una fossa que al final cauràs tu políticament, no?
Sí.
Però, bueno, no sé.
Important, doncs, aquesta reunió, i important també demà, estarem molt pendents al que decideixi el Tribunal Suprem. Després de la pausa, que ara farem, entrarem en altres qüestions relacionades amb el Brexit i sentirem, per descomptat, la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Un minut i seran 6:45. Reprenem el nostre col·loqui des del Mirador. Avui el compartim amb el director del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, el CETMO, Òscar Oliver, també amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Sardà. Anem a la notícia curiosa. Rafa Sanahuja, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies. Doncs sí, avui, per estrenar la setmana, embrancats amb el tema del Regne Unit i el Brexit, un dels clàssics del Mirador que torna aquesta temporada, he pensat parlar-vos, ja he vist que abans esteu fent algun comentari, de l'actor principal en aquest moment de tota la funció britànica. Avui, a la notícia curiosa, curiositat sobre Boris Johnson. Vinga, algunes dades curioses per conèixer millor el bo d'en Boris Johnson. Mira, per exemple, no sé si sabíeu que no pot ser considerat com a britànic clàssic, tot i que té pinta de britànic clàssic totalment, cosa que és visible fins i tot en la seva partida de naixement. El polític va ser donat a llum als Estats Units, concretament a Manhattan. Per tant, gaudeix de la doble nacionalitat americana i britànica. Els començaments en política van ser en una formació amb una ideologia bastant allunyada de la que professa avui. Quan encara estudiava a Oxford, es va afiliar al Partit Socialista Demòcrata, un partit d'esquerres dissolt al 1988 i que apostava per la intervenció i el control de l'economia. Més dades. Va saltar a la fama, cosa que és coneguda pel seu treball, no com a polític ni com a res, sinó com a periodista. Primer com a articulista de Daily Telegraph, on ja donava mostres de la seva preocupació per la qüestió europeista, i posteriorment com a editor de The Spectator. El polític ha reconegut en més d'una ocasió, això és molt curiós, consumir dos productes en quantitats ingents. Un és el té, això és molt britànic, del qual arriba a beure només que 4 tasses al dia, i l'altre és la Coca-Cola, un refresc del qual ingereix no menys d'un litre diari, un litre de Coca-Cola diari. I no sembla que Boris Johnson empri molt temps a pentinar-se, i sembla que ha fet del seu cabell disposat de qualsevol manera una de les seves senyes d'identitat. No obstant això, una de les condicions que li va posar la primera ministra Theresa May, una salutació a Theresa May,
Ignasi. Sí, te l'estimes molt, Rafa.
Molt, molt, i tu també. L'estimem molt, aquest programa. Una de les condicions que Theresa May li va fer per nomenar-lo secretari d'Exteriors va ser tenir cura d'aquest aspecte per la projecció internacional del seu càrrec. Ho va aconseguir amb gomina i un bon tall de cabells. Tot i que ha tornat una mica al cabell despentinat tipus Beatle.
I ara mana ell, a més, clar.
Ara mana ell i fa una mica ja el que li dona la gana. Coses curioses, dades curioses sobre Boris Johnson.
Doncs molt bé. Una miqueta de respiració per al fons seriós que té aquest tema del Brexit. Gràcies, Rafa, un dia més per la notícia curiosa. Bé, un personatge, diguem-ne que peculiar, no només personalment, sinó també políticament. Però bé, el sistema britànic fa que el partit majoritari del Parlament elegeixi el candidat a primer ministre i així ha estat, no?
Una part, també afegir, que ell es va crear com a catòlic. De gran es va convertir
a l'anglicanisme. Bé, doncs...
Em va fer gràcia, el del té i el de la Coca-Cola. Deu ser per compensar la seva doble nacionalitat americana.
Això deu ser perquè necessita estar despert moltes hores al dia, no? Perquè...
Amb un litre de Coca-Cola, no? Com a mínim un litre de Coca-Cola al dia, realment...
I 4 tasses de té, que el té també és estimulant.
I 4 tasses de té, s'entén l'energia que demostra en la seva manera de fer la política, vaja, en definitiva.
M'ha cridat l'atenció del que ha dit el Rafa, això de cuidar la imatge. El Regne Unit és molt important, oi? Això de, a la seva manera, la seva cultura, però sí, cuiden molt la imatge.
De fet, hi ha un ditxo en el Regne Unit que diuen primer les maneres i després la moral.
Bé, això de primer o segon, en tot cas, el fair play és molt britànic.
O sigui,
això sí.
Abans, before, les maneres i després la moral. O sigui, que aquesta és una... Això pels polítics, no? Val?
Sí.
I això, o sigui, que per tant, això val a dir que les maneres, o sigui, les maneres, sí, és molt més important que qualsevol altra cosa, no? Ara el Boris Johnson això s'ho ha saltat.
Sí.
De totes, no?
Bé, i potser per entrar en aspectes que ens ajudin a tots i als que ens escolten especialment a entendre el que passa aquests dies al Regne Unit, quines possibilitats hi hauria? Les podem classificar? No els demano que diguin què passarà, alguns ja ho tenen més clar, altres tenen més dubtes sobre el que passarà d'aquí al 31 d'octubre, però quines possibilitats hi ha en aquests moments? Un Brexit dur el 31 d'octubre, un acord d'última hora ràpid abans del 31 d'octubre, Brexit dur més tard, també acord més tard, que es doni un marge, eleccions després del dia que es torni a obrir el Parlament, no sé.
Bueno, jo crec que el tema d'eleccions no està... O sigui, el que sí que està és... està prohibit, diríem, perquè ho va decidir
sí,
el Parlament abans del Brexit.
Exacte, ha prohibit abans del 31 convocar eleccions.
Després del Brexit jo crec que és inevitable que hi hagi eleccions.
O sigui, el que passa és que amb el Brexit, llavors ja el Brexit no es pot fer enrere, no? Amb la sortida no pot haver-hi una reintegració però, o un nou referèndum.
El que passa, el que deia aquí el company, però no sé què passarà. El com se diu?
El minut 1, diguem-ne, no? L'endemà.
Exacte, el dia
after. El dia següent, no? Què passarà? I llavors, doncs, i si això i liem unes eleccions, doncs llavors ja serà un desori, no? Jo crec que, de totes maneres, hi hauria d'haver unes eleccions. Dubto moltíssim que hi hagi un acord, un segon acord, perquè la Unió Europea ha dit fins ara i s'ha mantingut en una situació seriosa. Així és com...
I poc favorable al Regne Unit. I és un acord poc favorable al Regne Unit.
Bueno, això depèn del qui ho mira, no? Però vull dir, però va ser un acord entre les dues parts. Llavors, hi ha qui ho veuen favorable, hi ha qui ho veuen desfavorable, però va ser un acord. Per tant, el que no pot fer és que Europa digui no, mira, aquest acord ara doncs no el volem, però doncs molt bé, fem un altre i tal. Jo crec que Europa s'ha mantingut, perquè aquí és l'únic punt, potser un dels pocs punts, que els 28 països d'Europa, o estats d'Europa, s'han mantingut ferms, és a dir, aquest acord no el toquem.
O la Comissió, perquè el que tampoc poden permetre
bueno, no.
És alimentar els eurocèptics.
El Consell d'Europa, sí, unànimement, s'ha mantingut d'acord amb aquest acord entre la Theresa May i la Comissió.
Perquè no es poden permetre donar una sortida favorable a un estat membre que això podria alimentar, i és obvi, els eurocèptics. Però jo no dic que estigui a favor, cuidado. Dic que us trobo una qüestió totalment lògica.
Altres països que vulguin fer el mateix demà passat.
Sí, no? Hi ha les forces eurocèptiques.
Tenim Polònia, tenim Hongria...
Itàlia.
Itàlia, ara sí. Ja no... Gràcies a Déu.
Ara ha canviat el govern.
Gràcies a Déu, perquè clar, el Salvini aquest
sí.
li hem fet...
Sí, l'han fet fora del govern.
En italià hi ha una expressió, l'han no fregat, o no?
Sí, exacte.
Ell diu, farem unes eleccions i tal, i treia pit per tot arreu, per les platges d'Itàlia i tot això. I al final diuen, bueno, pues ara resulta que el qui surt ets tu.
Sí.
I han fet una
jugada a Itàlia...
Una jugada a la italiana, tu.
Dona per un altre programa, però certament ha estat interessant.
Però, vull dir, l'Itàlia fins ara doncs, era un dels països que podia sortir de la Unió Europea.
Tal com estaven les coses, sí, amb aquest govern, que a més anava durant bastant. El govern
I també Txèquia i Eslovàquia, no? Que estaven també amb la corda fluixa. No?
I França, no ens oblidem que ja van tombar una vegada el referèndum
de la Constitució,
de la Constitució famosa. Europea, sí. I que la segona força és no eurosèptica, també lo següent.
El que passa és que... A mi se'm fa difícil, fer... No tinc una bola de crit de vidre, per dir què és el que succeirà, però no sé si he de dir que serà un Brexit tou o m'inclino a pensar que serà una sortida d'alguna manera negociada. És a dir, que potser sí que és un Brexit dur, però que hi haurà qüestions que necessàriament s'hauran de negociar. Jo abans he posat sobre la taula un exemple molt clar, que és el del transport aeri.
Les companyies aèries.
I com això, n'hi haurà d'altres, que segurament no conec, que s'hauran de negociar. Potser serà una sortida dura, però una sortida dura que en determinades qüestions capdals crítiques hauran de ser negociades. I aquest és l'escenari que jo visualitzo que es produirà. Si es produeix aquest escenari, també considero que en Boris Johnson continuarà sent primer ministre, perquè dubto molt que ell dimiteixi. Si no l'obliguen a dimitir, no dimitirà, perquè no porta, com dèiem abans, no porta ni els 100 dies. Per tant, no dimitirà si no l'obliguen. El que sí que potser m'inclinaria a pensar que unes eleccions després seria un escenari recomanable, fins i tot.
Sí, perquè segurament redefiniria coses. A més, un Brexit dur tampoc ens hem de posar les mans al cap. No voldria dir que el Regne Unit ignori la resta del món i la Unió Europea i Europa ignori el Regne Unit. Haurà d'haver-hi una entesa, haurà d'haver-hi un...
Anem a veure, l'altre dia vaig llegir un comunicat que va fer la Conferència Episcopal Catòlica.
D'Anglaterra i Gales, no?
Sí, perquè la Conferència Episcopal són d'Anglaterra i Gales, sí. Després hi ha la d'Irlanda,
sí.
I després hi ha la d'Escòcia.
Sí, els bisbes catòlics del Regne Unit.
Els bisbes catòlics del Regne Unit, però que no s'uneixen, sinó que són tres conferències episcopals.
Tres conferències, sí, ja ho sabem.
I l'Església d'Anglaterra, que també té el seu pes, tot i que, en fi, està a les hores baixes, diuen, però vull dir, té el seu pes també a la, Gran Bretanya, van dir que Gran Bretanya pot sortir d'Europa, pot sortir de la Unió Europea, però no, que no surti mai d'Europa. És a dir, una cosa és sortir de la Unió Europea en el sentit de que, bueno, pues no tindrà les facilitats i tal, i l'altra cosa és que la Gran Bretanya continuarà al Consell d'Europa, a les institucions europees.
Sí.
Institucions europees, que no són la Comissió Europea, i són, doncs, el Parlament Europeu, que continuarà el Parlament Europeu...
El Consell d'Europa.
El Consell d'Europa, sí. Etcètera, no? Que continuarà a les institucions europees, no? I això, doncs, és el que ells volien, i que la sortida d'Europa no fos un trauma en el sentit de que hi hagués baralles entre els uns i els altres, sinó que fos una cosa tranquil·la, no?
I sobretot que geogràficament, encara que no és continental, deia el senyor Cerdà, doncs continua sent Europa, el Regne Unit, d'alguna manera. Bé, ho deixem aquí, no hi ha temps per més. Moltes gràcies, Jordi Cerdà, Salvador Aragonès i també Òscar Oliver. A tots tres, fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim a